A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El magazín de La Vanguardia d'aquest passat cap de setmana bé, és una entrevista molt llarga. Parlaven amb una persona que des de fa anys treballa amb tot el que poden ser problemes o situacions conflictives entre nois i adolescents. Ha estat, entre altres coses, doncs va ser defensor del menor en un cert moment i ara, segons diu, és el director del programa assistencial Recurra Hinso, autor de diferents llibres, des de El pequeño dictador, que ha venut 200.000 exemplars a Espanya i a altres països, i bon divulgador, té la facilitat, deien a La Vanguardia, de dibuixar un ràpid panorama de les situacions més preocupants i orientar per sortir del laberint. Li pregunta Marta Ricard a Javier Urra: quins són avui els més grans problemes dels nois i dels adolescents? I ell diu: la malnutrició, dificultats en l'accés a l'educació, primordialment per les nenes, situacions de guerra i necessitat de sortir del país en males condicions, malalties com les de la transmissió sexual, en el cas de la sida, també per transmissió materna, i el masclisme. Això seria una visió de la problemàtica en el món. I a Espanya, la sobreprotecció, l'alcohol i altres drogues, les separacions dels pares mal portades, la baixa edat per donar consentiment a les relacions sexuals amb adults i el missatge de no hi ha futur, de no hi ha futur laboral o per anar-se a viure un jove pel seu compte. I en un moment en què es parla de determinades situacions molt dures, li pregunta la periodista: és vostè dels que creuen firmament que la major part dels problemes de la infantesa es podrien resoldre amb més i millor educació? I ell diu: el que jo crec és que el que no es pugui arreglar amb educació no es pot arreglar. Jo porto 30 anys vinculat a la justícia i m'he donat compte que aquesta, la justícia, és com posar tirites quan t'estan bombardejant. S'ha d'educar, i si eduques bé, punts suspensius. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barrabeig, número 16, té part de raó?
A veure, sí, té part de raó. Però jo crec que també mostra part d'un problema d'enfoc reduccionista. Sembla que l'educació
ho ha de resoldre tot.
Tot. Mira, ho diu, si no resol l'educació... Uh-huh. Jo també he treballat en justícia i he fet psicoteràpia en centres amb nanos, amb joves tancats. Uh-huh. És a dir, que estaven fent penes de pèrdua de la llibertat. I l'única condició que vaig posar és que no fos obligatori fer la psicoteràpia, perquè clar, les valoracions que fan els psicòlegs en els centres de justícia són obligatòries, no són opcionals. Mm-hmm. I clar, hi ha molta tendència, el mateix que anar a classe, que fa una quantitat
sí,
de coses,
sí.
Els obliguen.
És a dir, que és una motivació pròpia.
Exactament.
Per doncs, participar d'aquest,
sí,
d'aquest programa.
Sí, que tinguessin una demanda pròpia, una preocupació per la qual volguessin fer la psicoteràpia. Van venir tots, però tots vol dir tots. Vaig haver de fer torns perquè és que no donava l'abast.
Doncs torno al principi. Què consideraríem com a educació?
Val, això ens ho hauria d'explicar aquest senyor. Mm-hmm. Què consideraria com a educació? Jo crec que l'educació és una vessant. Tenim l'educació familiar, no? I tenim l'educació social, bàsicament l'escola. Mm.
T'ho pregunto perquè durant molts dies, gairebé, diríem que has parlat d'educació sense parlar d'educació. Quan en Roman ha parlat de normes, ha parlat de referents que tots necessitem tenir, ha parlat d'entorns que tots necessitem tenir per créixer i aprendre determinats valors que després ens serviran quan siguin grans. En el fons has anat parlant d'un concepte de l'aprenentatge.
És que No és més l'aprehensió d'aprehendre amb l'H aquella pel mig, és a dir, com algo de lo que s'apropia, però que no és per la via educativa. No és la via educativa, és per la via, moltes vegades, de la identificació.
És a dir, interioritzar valors.
Efectivament, interioritzar valors que estan, direm, no com ideals o com abstraccions, sinó presents en el ser i en el funcionament de les persones que els rodegen.
D'acord.
Jo penso una frase...
Però aquests valors, algú els ha pres de...
Sí que s'inculquen, sí que es transmeten, sí que es fa educació, i és important que es faci.
Vaja, és que ho dic perquè estirant d'un fil, nosaltres hem interioritzat, diguem-ne, valors dels nostres pares. I els pares, a la vegada,
et diria,
els van interioritzar...
No exactament.
A veure,
interioritzes la manera en què els pares fan operar aquests valors.
D'acord.
L'educació... Per dir-ho així, hem de teòrica.
Els pares actuen d'una determinada manera i ho deuen fer perquè tenen uns determinats valors.
O els valors, també, tenen o no tenen.
Però
diríem, la forma en què estan presents. Dic, jo tinc una frase que és que els pares ensenyen, en el sentit d'educar, però també d'ensenyar, ensenyen molt més quan no pretenen educar i ensenyar que quan tenen... Clar, és a dir, o sigui, el nano...
Ho has dit en més d'una ocasió, sembla, menys parlar i més
clar,
actuar.
Dit així,
en versió molt, molt reduccionista també, okay. No val tant el discurs com l'actuació concreta.
Exactament. Les intervencions, que poden ser també silencis, que poden ser absències d'accions, també diuen molt. En aquesta vida s'ha de ser sincer davant de tot.
Sí.
No? I el nano veu que truca l'àvia i diu, digue-li que no hi soc. Diu, vale, molt sincer, des de luego, sinceríssim, ja ho veig. O sigui, què aprèn el nano? Diu, s'han de dir coses, després tu fes el que roti. I aquí això es transmet, i no és exactament un valor,
entesos,
no és, però diria, no però arriba alto i clar.
No està escrit enlloc.
No està escrit enlloc.
Ha passat.
Efectivament, ha passat en el vincle, en el marc del vincle.
Però és que no podem esperar sempre que el nostre entorn sigui un generador de conductes que es moguin en determinats valors. Ho dic perquè, dit d'aquesta manera, un pot pensar, sí, mira, si algú té la sort, i ho diem així d'una manera molt estralera, d'arribar en una casa on s'actua d'una determinada manera, amb una certa coherència i a partir d'un determinat concepte dels valors, doncs vinga, aquell nen o aquella nena... poques coses li farà falta que li diguin perquè veurà una actuació que respon. Però potser no és aquest el cas, potser. I aleshores
fa falta altres intervencions. És a dir, fa falta, diríem, que el medi, lo social, les institucions...
L'escola?
Òbviament, l'escola i els mecanismes, diríem, o els recursos més específics de l'escola... i altres institucions, els centres de salut, els centres d'assistència, els educadors socials, els treballadors socials. Jo crec que aquí tenim un problema seriós, que encara estem molt lluny de fer la discriminació dels límits de l'educació i el més enllà de l'educació. El més enllà de l'educació és el misteri negre i profund, deves saber que... Jo, per exemple, quan vaig a parlar amb mestres de l'escola, que en un moment em diuen, bueno, estratègies. Dic, mira, tinc la primera. La primera és, intentem comprendre una mica què està dient aquest nano amb les coses que fa i amb les que no fa. Que no és que sigui un mal educat, ni que sigui mala persona. O sigui, són actuacions sintomàtiques que de vegades parlen del que el nano no sap ni com dir, ni què li passa. És a dir, que són manifestacions sintomàtiques del psiquisme, de situacions psíquiques que no educatives. Per això, quan dèiem, te'n recordes quan parlàvem de t'estimo, no t'insulto però t'estimo,
sí,
t'estimo
però t'insulto, t'insulto.
No és que sigui un mal educat, no és que sigui un mal educat, és que està bé i els pares han de dir això no es diu,
o
això ho has de dir d'una altra manera.
I aquesta setmana que s'ha parlat tant de les relacions entre adolescents i fins a quin punt poden arribar a ser o poden tenir un component molt feridor.
Sí,
dic feridor per no dir més enllà,
sí.
No, però diguem-ne feridor, és allò, t'estimo però et fereixo, t'estimo però et faig mal de moltes maneres
possibles. Perquè tu també possibles. Fas mal i perquè en l'estimació passen moltes coses i no respon a problemes educatius. respon a vincles, a
maneres emocions, de ser,
a maneres de ser, a situacions o a conflictes. Aleshores, s'ha de poder tenir una mirada, diria, més, més plural, perquè si no és totalment reduccionista. Jo trobo que aquesta frase està molt bé donar-li potència a l'educació perquè la té, però necessita complementar-se d'altres àrees i fer un treball molt més multidisciplinar. Molt més. Mira, també amb lo de la violència i el que s'ha dit...
Sí, aquesta setmana els estudis conclouen o sembla que preocupen, que ha augmentat.
Sí, la violència i diríem-hi una mica la idiosincràsia, no sé, les coses que manifesten els adolescents. Era genial, perquè els nois, diríem, les noies puntuaven molt més baix, diríem, en cos, i els nois molt més alt. I un altre cop se'n tornem-hi amb les qüestions educatives. No, és que, mira, ho exagero molt, però seria tant com anar a parlar, no sé, en l'època de la ETA i dir-li, escolteu, no feu això, no mateu a la gent, que això no es fa perquè això, perquè allò, perquè tal.
El gelo s'eduquen? Es poden administrar?
Els gelos diríem que...
Perquè suposo que vas per situacions d'aquestes que diguin, no, sí. Una persona pot ser un doctor honoris causa i ser un gelós patològic.
Sí, absolutament.
D'acord. Però s'eduquen els gelos? No s'eduquen? Van amb un? Dic els gelos com es pot dir tantes altres coses, bueno, que formen part de la nostra...
Per exemple, si la frase és a veure si fas com el teu germà. Aquest sí que ho fa bé, veus? Doncs aquí si s'eduquen, se l'estan educant a tenir un fill gelós.
D'acord.
Però no és una qüestió educativa, perquè quan tu li dius tu estàs educant en valors de gelosia al teu fill, diu, no, que va, no.
O l'enveja.
L'enveja es té.
Els pecats capitals.
Sí, exacte.
Però d'allò, és a dir, els pecats capitals, vagin.
Però per què cal esmentar els pecats capitals i per què cal insistir i per què cal combatre'ls i per què cal... diríem, que tinguin càstigs inclús més enllà de lo terrenal, perquè tenim una tendència clara a fer-los.
I això s'educa, no?
I això, diríem, l'educació és un dels dics que tenim per intentar...
Contenir això.
Exactament, contenir això. També es reprimeix això. Diríem...
Ara feia temps que no ho sentia.
Sí, però es reprimeix en el sentit de lo psíquic.
Sí, sí.
De que no sé, no...
Això és allò de la repressió en el sentit positiu?
La repressió en el sentit de que si ens deixem anar en tot, mal assumpto. No som, diríem, angelets. És terrible. O sigui, tenim coses molt, molt... diríem,
podem ser molt dolents.
Sí. Sí?
Sí.
Que a veure, que l'educació és justament un intent de sufocar
l'educació. La part més negativa que tenim.
Clar, té punts repressius clars, l'educació. Això no es fa. No vull que mai més faci això, ni digues això, ni pensis això. Bueno, vale. Això és una intervenció, diríem, que quarta. La repressió jo ho dic més com el procés intern que fa que el propi subjecte no actuï o no faci
ni pensi, vaja.
Exactament, ni sigui conscient d'aquestes coses perquè les sufoca, no? Les aparta, les deixa. El que passa és que no es pot, o sigui, també necessita vies de sortida.
D'acord.
Aleshores, mira, els anglesos...
No pagaré ningú, però jugaré la pilota fins que el cor em digui
prou. Rugby.
I quedaré estès a terra i cansat.
O faré kickboxing.
Sí. O jo què sé.
Judo, és igual.
Sí, sí. O aniré a mar a nadar i...
Mira els anglesos, han inventat la majoria dels esports. És que si no hi haurien anglesos ara, s'haguessin matat entre ells, perquè estan tots allà a l'illa, i diuen, bueno, fem alguna cosa, diuen, ens ho juguem al rugby, ens ho juguem al tennis o el que sigui. Que són maneres de canalitzar això, la rivalitat, la competitivitat, l'agressivitat,
la part més negativa de tots aquests valors, diríem,
Exactament, la part més destructiva, destructiva.
D'acord. Perquè és clar, la competitivitat té molts valors positius, però pot arribar a tenir una component extraordinàriament.
Caín i Abel,
era una rivalitat, està clar.
No? Una mostra de la rivalitat.
Això és educació. L'esport educa.
L'esport, sí, educa, però també...
Quan els pares li diuen a un nen o una nena, això no ho faràs mai més? L'estan educant?
Sí, però al mateix temps, si estan constrenyint i posant els mecanismes i els mitjans perquè no ho faci, estan fent més.
D'acord. No n'hi ha prou amb la frase.
No, no. No, o sigui, els nens són capaços de repetir un muntonàs de frases que els han dit els pares, els mestres, mm-hmm. i això no vol dir que les hagin incorporat, interioritzat, se les han de fer pròpies. Jo crec que justament en relació a allò de la violència, que a més ell parla de masclisme, jo crec que molt abans de parlar de masclisme hem de parlar de l'abús.
De l'abús?
Abús, l'abús, que és el que està més present a la infància. S'abusa, i una de les formes d'abusar és la violència. Mm-hmm.
Com ho entenem, l'abús?
L'abús és sobretot el dels adults cap als infants. És aquest. És, l'abusador abusa del feble. I aleshores, de vegades té components masclistes, i de vegades és senzillament, o sigui, adults, de vegades hi ha dones, no? Que són, que abusen, mm-hmm. i que maltracten. I que són agressives i són violentes, sigui per acció o per omissió, de paraula o de fet, no cal ser, diríem, tenir muscles forts o per ferir o per fer mal. Jo crec que aquest és un... I crec que, per exemple, què tenim? Quina idea tenen els mestres de les dinàmiques de grup? Quantes hores han estudiat o quin concepte? I saps quantes? Zero. Zero vol dir zero. O sigui, l'any 92 anava a treballar això en una escola.
Però segurament els mestres et poden dir, Roman, amb tot el que tenim sobre la taula i tal com està tot, sí. ara digue'm tu d'on trec jo o com m'hi poso.
Ja. Saps d'on trec jo les ganes?
Plantejo, seria, perquè sí. D'alguna manera també en aquesta setmana en les tertulis algú deia, bé, és possible que després de 30 llargs anys de democràcia resulta que ens trobem amb una canalla que es mou en uns determinats valors que pensàvem que eren d'aquella època en què tot anava a cop de bastó i tot anava a cop de restricció, i ara resulta que han passat, vaja, tota una generació i dues i tres en una època de llibertats, i tenim en els diaris que les actituds dels joves són unes actituds que semblen les de les que tenien aquells que en el seu moment... Vaja, deien, no, són així perquè s'han mogut en un context social en què les coses anaven d'aquesta manera i l'home tenia un rol i la dona en tenia un altre, i ara resulta que repeteixen algunes maneres de fer en algun moment, però sí, que semblen de...
Sí, però són algunes.
Algunes.
No s'erradiquen així com així. O sigui, no fer molt canvis en la cultura porta el seu temps.
Molt de temps.
Molt de temps, sí.
Ja, sí, vaja, ens n'adonem. Més d'un deu pensar, molt de temps deu portar.
Sí, sí, oi tant que sí. A veure, mira, jo no vull ser dolent, però diguem, estem en un país en què una persona pot estar en una reunió i dir que no paga un sol impost i tots li diuen, hòstia, que guai, que bé, com tu. No li diuen, mira, saps què? Vés-te'n d'aquí, tio. Gent com tu no ens va bé. Entens? Perquè enfonsa el país. I jo no podem anar a les escoles. Digues, com a mínim, calla't. No ho expliquis. Pues aquí és l'héroe. En altres països no. Ningú té la cara de dir. O sigui, si ho fa, si més no s'ho calla. Perquè sap que tindrà, diríem, la censura i el descrèdit, el descontent dels demés. I és una cosa clarament criticable. A ningú li agrada pagar impostos. Però bueno, diríem, hi ha un punt de convenciment, hi ha un punt cívic, hi ha un punt de valors... Mm-hmm. Pues aquí s'han acabat, aquí zero valors, ni un. Si tu vols pagar impostos, mira, aquest mes potser l'any que ve igual sí, aquest no tinc ganes. I a veure, i tenim tot el que ve darrere, no, perquè es fan els impostos, que perquè s'ho quedin els polítics, perquè bueno, més problemes, més jove democràcia, jove, verda.
O sigui que l'àmbit familiar farà un paper, l'àmbit social...
A veure, la funció, diríem, justament de l'ús social ha de ser complementària i de vegades compensatòria de les mancances familiars.
És el que anàvem a preguntar.
Clar.
Però s'ha un poc pensar, a l'escola t'ensenyaran o que no t'ensenyen a casa?
Sí, poden.
Poden.
Poden, sí. O sigui, ja no vol dir que sigui substituïble. però sí pot ser compensat d'alguna manera, conèixer altres formes de vincle, sobretot, no? que se'l tingui més en compte, o que pugui parlar, o que pugui sentir-se considerat, o que algú li digui que no pot fer aquelles coses i que se li quadri més. És a dir, que fa una... I en tots, o sigui...
Això serà educació.
Això serà educació, i això serà, seran vincles que són constructius per la personalitat i pel psiquisme. Són models, són experimentar situacions que permeten interioritzar coses.
O sigui que t'agrada més parlar de l'aprenentatge que de l'educació.
A veure...
millor una persona ben apresa que ben educada gaire.
Bueno, això és el més divertit. Sempre s'ha parlat, o fa molts anys se'n parlava del procés d'aprenentatge ensenyament o ensenyament aprenentatge.
Perquè, és que, sí, perquè clar, ho hem dit de tantes maneres que al final m'hi vas a petar. Bé, escolta'm, en el dia a dia com es porta aquesta persona? Perquè si no tenim educació, aprenentatge, ensenyament,
sí,
tenim però variables...
Que és,
de...
sí, però són diferents? Sí, jo crec que justament...
Una cosa és ensenyar i l'altra és educar?
Exactament.
Ah, sí?
A veure, podem... hauríem de remetre al final el diccionari, però... Sí.
Podem... No ho entens de la mateixa manera?
Jo crec que no.
No?
Diríem, ensenyar, un pot ensenyar com escriure, per exemple.
Sí, i un altre
no
aprendre.
Però no educa en com escriure.
D'acord.
L'educació és un procés molt més global, per exemple, inclou més els valors. És a dir, que no és, per exemple, nena, això no es fa. No, quan ja li diuen, escolta, tu has vist el que has fet, com li has sentat a l'altre? I tu creus que és tot són reflexions, es veu, però això està d'una manera també incorporada en l'adult. No és un valor en el sentit de que està dintre el currículum de lo que ha d'ensenyar, i sobretot digueu-li als nens que no peguin. No, està incorporat d'una manera o d'altra. I el que jo volia dir amb lo de les dinàmiques dels grups, segurament està bé el que tu dius, no? Diu, vés a dir-li ara als mestres...
Que ara necessiten, sí, diguem-ne, sí, ficar sobre la taula també...
Clar, però és que, diríem, d'on trauran què? El desig, d'on trauran les ganes d'innovar i de fer més coses si es senten tan, o en la pràctica diríem, en petit,
tan encotillades per totes
les... tanta retallada tan poc tinguts en compte en moltes coses, no estimula res. El que passa és que jo sempre dic el mateix, no es tracta de fer més, sinó de fer diferent. No és afegir coses, és canviar coses, és a més adonar-te de la importància i de l'interès que té. Crec que un dels problemes, en part en la primària i molt més en la secundària, és que no té estris el docent per portar situacions de grup. Situacions de quin tipus? Aquestes, les agressives, les discriminatòries, tu li preguntes per què serveix l'hora de tutoria a un noi? No hi ha ningú que li trobi el més mínim sentit a l'hora de tutoria, perquè se'n parla de qualsevol cosa, no es fa un ús, perquè és que tampoc saben, no és exactament el camp de la formació del mestre, però no li vindria gens malament. Tenir, diríem, o sigui, poder experimentar una mica més el que és un grup, i perquè d'aquest grup el líder és el mestre.
Però si els estudis conclouen més o menys que hi ha un cert estat de preocupació sobre com es tracten els adolescents entre ells,
sí,
és que hi ha alguna cosa que no es deu haver fet bé, no?
A veure, probablement hi ha alguna cosa que parla de com som i com són els adolescents, però jo crec que una de les coses que no es fa bé és que estan molt sueltos, estan molt asilvestrats, estan asilvestrats, es fan, és entre ells, s'ho fan entre ells,
yeah.
I hi ha molt poc adult pel mig, i poc adult actiu en quant a incidir, a educar.
Què vols dir? Ara matisos, eh? Massa llibertat?
Massa poca presència adulta. Poden ser
tot
lliures...
I que tu ja ho deies, que l'adolescència és una època en què els adults, diguem-ne, queden bastant al marge del que viuen els propis adolescents, no?
Sí, però diríem, però no, dels pares.
D'acord.
No de tots els adults.
D'acord.
Jo crec que, per exemple, aquí hi ha altres figures que estan molt poc potenciades.
És que és com si ens vinguessis a dir aquí els pares tenen una responsabilitat que no han acabat de...
A veure, els pares tenen responsabilitats, però jo crec que els fenòmens socials són fenòmens socials. No sempre donen compte de la situació familiar.
D'acord.
No, de vegades, a veure, i en el ben entès de que això són hipòtesis, és a dir, jo no saber del cert tampoc ho sé, no? Però sí que noto i penso, i és des de la meva experiència, que davant de, per exemple, de situacions agressives en el nano o manifestacions agressives, el mestre utilitza recursos personals. Lo mateix que si el seu fill o el seu veí hagués fet no sé què, no està fent de mestre. Treu dels recursos. Aleshores, per exemple, un mestre és capaç de dir-li: ui, que lleig, ui, molt malament, això no es fa. I l'altre és que és igual, que al mestre li sembli lleig, perquè té motius o té, diríem, elements personals que fonamenten aquesta actuació. I de vegades els mestres es perden en les explicacions. I de vegades el que toca, o en les preguntes: per què ho has fet? Fatal. Aquesta pregunta porta enlloc. Porta que diguin el primer que els hi passi pel cap, que li puguin dir sincerament no sé, i aquí ja el mestre queda desmuntat.
Val això també pels pares?
Val això pels pares.
Pels pares, sí. Allò del per què ho has fet?
Sí, però els pares, no sé com dir, tenen més recursos, tenen més, és molt més primari. El mestre fa una funció que mediatitza més, i aquest per què és que no entra dintre del camp educatiu.
D'acord. Un mestre no ha de fer la pregunta que faria un pare.
Sí, ni la que, i un pa, i si això, diríem, ha de generar les mentires, no ve al cas. Per exemple, per què li diuen un cas, li pregunten a la nena per què no va a l'escola, no? Per què falta?
Un dels clàssics de tota la vida, sí. D'abans, d'ara i de sempre: per què faltes a l'escola?
Sí.
O he vist petita, que, he vist que algú t'ha vist.
Clar, ja, perquè les classes són un rotllo,
per exemple.
Però, clar, i si aquí el que queda, per exemple, és que o faci el que diu el mestre, o només queda fer, és a dir, com té en compte el mestre això que està dient aquest nano? Diu: bueno, igual fem una cosa, o sigui, no pots faltar tant, tria més a quines faltes, a veure. No? Igual, si falta 10, ara que em falti a 2, doncs estarem molt millor del que estem. Per si la resposta del mestre és: tu has de ser a classe, tu no pots no sé què, tu dius: vale, d'acord, 10, i tornarà fent el que estava fent, però no tindrà la més mínima incidència. És a dir, tornar a repetir i tornar a incidir sobre el que ha fracassat no té cap sentit. Aleshores, fan falta altres estris, fa falta una altra comprensió, una altra lectura més, això, pluridisciplinar, que tingui en compte altres disciplines. Un educador social té unes altres eines i faria una altra intervenció diferent. I la pot fer en un parc, o la pot fer en llocs on són els joves, i té una formació més, això, dedicada a l'educació social. No li preguntis com fa per ensenyar la lectoescritura, perquè no té ni idea. Però al mestre tampoc li preguntis com es fa educació social, perquè és que tampoc té gaire idea. I no es tracta de que el mestre sàpiga de tot, tampoc és això. Però sí que
pugui... I a part, un mestre pot tenir 30 nanos davant.
Sí.
Cada nano és una singularitat, i evidentment no es pot estar atent a 30 singularitats, a més de donar el contingut de l'assignatura i a més de tantes coses a la vegada. Això està clar, no?
Perfecte. Aleshores, què ha de fer? Per començar, prioritzar i jerarquitzar. I ho pots fer, el millor és que ho faci conscientment, perquè si no ho farà de totes maneres i no serà conscient. Per exemple, de quina manera? Diu: aquell no piula. No està aprenent res, però no piula. Però aquest altre, aprèn més, però no para de parar, ja una no m'interrompeix, haig de repetir les coses. Doncs prioritzarà això sense adonar-se, per només defensivament. Es defensa, i jo crec que això és defineix bastant, els mestres es defensen molt de coses que els acaben matxacant.
Com faria la majoria de mortals, no?
Exactament, però això és primari.
Perquè és clar, sí, però és clar, una classe en posició de rebel·lia, a veure quin mestre l'aguanta.
No, en posició normal, en posició, no cal que estigui en rebel·lia.
Sí, en posició normal, fins i tot, oi? Sí. Però vull dir, en posició normal, diguem-ne, positiva, ja, encara. Ara, en posició normal en determinats moments...
D'acord, bueno, Però la rebeldia aquesta, fixa't, toquem amb totes les qüestions de l'autoritat.
I aquesta seria una altra de les qüestions que considerarem en el proper dia. Però 10 i 48 minuts, tornem al principi. O sigui que aprenem per osmosi, gairebé, del que tenim al voltant.
Aprenem, perdó?
Per osmosi.
Per osmosi. No, aprenem, no. Per, o sigui, aprenem en el sentit de l'aprensió, d'incorporem, assimilem.
Però d'acord amb el que tenim al voltant.
D'acord amb el que tenim al voltant, amb el que experimentem en relació a aquests que tenim al voltant, i això ens va, diríem, conformant, ens va donant mecanismes i també assimilem valors.
Si tenim un entorn bo,
suficientment bo, en
principi, hi ha més garanties de...
Sí.
Sí. I si no tenim un entorn bo, hi ha menys garanties de...
Bueno, ja, sí, sense arribar a fer-ho això una llei ni una matemàtica.
M'ho pensava que diria això.
Sí, és que, saps el que passa?
Dos i dos no són mai quatre.
Exactament. I bo i dolent també és complicat. O sigui, són categories massa morals o massa... No? I que hauríem de veure en què... Bo per què?
La setmana que ve, l'autoritat. Que és una altra també de les... Vaja, d'aquells vessants que, o d'aquells valors que molts diuen que s'ha perdut.
Ha canviat.
Ha canviat. Millor dir que ha canviat.
Sí, i això ha fet que molta gent es perdi.
Ah.
Respecte a l'assumpte.
Doncs ens agafarem, això. Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbens, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.